Escoltes a mig matí.
Sintonia de Cine a mig matí. Antonio Barrero, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estem?
Molt bé.
Sí?
Sí, sí.
Doncs som-hi, parlem de cinema i avui concretament parlarem d'un director, no?
Sí.
Un gran director.
Un gran director, sí. Ve a col·lació perquè avui s'estrena una gran pel·lícula d'ell, l'última, El carreró de les ànimes perdudes. I a part de parlar d'aquesta estrena, bueno, això ens donarà peu a parlar una mica de la seva trajectòria perquè és un director al que personalment admiro. I com que a més l'he conegut personalment, doncs això encara hi afegeix més valor per mi.
Evidentment, evidentment.
I intentaré contagiar aquest entusiasme a les persones que ens escoltin, a veure si també hi ha gent que l'admira igual que jo.
Guillermo del Toro.
Molt bé, Guillermo del Toro.
Som-hi.
Doncs 4 anys després del seu gran èxit, l'últim que va tenir amb La forma de l'aigua, Guillermo del Toro torna a la gran pantalla per fer-nos vibrar amb un thriller psicològic ple de suspens i d'intriga. És molt interessant, l'he vist. És molt interessant.
A mi el títol ja em fa una mica de por.
Bueno, sí, evidentment, té un punt fosc. El carreró de les ànimes perdudes és una pel·lícula poc habitual en la seva filmografia, ja que en aquests moments i en aquesta pel·lícula s'allunya absolutament dels elements de fantasia dels quals es coneix el director i que l'han caracteritzat, i s'acosta molt més al món del cinema negre. El film, que està protagonitzat per Bradley Cooper i la Kate Blanchett, entre d'altres, arriba a les sales avui, com he dit, tot i que als Estats Units ja es va estrenar el passat 1 de desembre. Bradley Cooper, que és el prota, interpreta Stanton Carlisle, un carismàtic però desafortunat home, un desgraciat home, busca feina en un circ ambulant. Allà aprèn alguns trucs de l'ofici per enganyar l'elit de l'alta societat novaiorquesa dels anys 40, la pel·lícula és d'època.
Sí, que sí, no? Situem.
Sí, sí, els anys 40. I entre els seus objectius, entre altres, els que té, és estafar un perillós magnat, el Richard Jenkins, l'actor que l'interpreta, amb l'ajuda de la misteriosa doctora Lilith Reiter, que és la Kate Blanchett, que és una psiquiatra que, de fet, és molt més dolenta, molt més pèrfida encara que ell. I això ho va descobrint a mesura que la va coneixent. La pel·lícula té ganxo i no us puc assegurar que, si podeu gaudir-la, no us defraudarà, no us decebrà. La història és dura, realista, parla sobre el crim, la traïció, el càstig merescut, el càstig, la culpa. Això sí, el film conserva la qualitat mítica i la humanitat inquisitiva que defineixen les seves pel·lícules clàssiques, com ara El laberinto del fauno, que potser és la pel·lícula més coneguda. Durant les dues hores i mitja que dura la pel·lícula...
Déu-n'hi-do, no, Antonio?
És molt llarga.
Déu-n'hi-do.
Últimament les pel·lícules són molt massa llargues. Té un punt...
Sí, aquesta tendència, en general. Sí.
I realment o vas predisposat o, bueno, pot haver un punt... Tot i que la pel·lícula té molt ritme, té molt ritme, i si vas predisposat a veure un gran pel·liculón, aquesta ho és. Doncs això, durant aquestes dues hores i mitja que dura, trobem corrupció, vici, luxúria, traïció i manipulació que es van construint a mesura que Stanton, el prota, aprèn a aprofitar-se cínicament de la necessitat humana i les baixes passions. Pel que fa a la seva incursió al cinema negre, el cineasta assegura que no ha utilitzat els recursos ni els elements que són propis del gènere. I va declarar, entre altres coses que va dir, volia representar una història clàssica de manera molt viva i contemporània. Volia que la gent sentís que estava veient una història que està plena d'actualitat amb el que comporta, vull dir, la pel·lícula tot està ubicada als anys 40, la pots traslladar perfectament als dies que vivim. Molt recomanada pels amants del cinema negre, pels amants dels que gaudeixin amb el Guillermo del Toro, tot i que la pel·lícula és més negra, és molt negra pel que fa a la moral, que està desprenent, però té una gran dosi de bellesa formal. Formalment és un pel·liculón i està ambientada d'una forma... Buf, de fet, clar, aquí hi ha molts diners i la pel·lícula reuneix tots els elements per fer-se una pel·lícula, diríem, comercial amb èxit i que arribi al públic.
Acostumen a lligar, Antoni, el pressupost amb l'èxit?
Sí, acostumen a lligar. És un tema de diners i finalment, malauradament, tot i que hi ha pel·lícules d'autor també boníssimes i dins d'aquest món tot això és molt ampli. Però habitualment una gran superproducció requereix diners i solen va lligat. L'èxit amb el diner va lligat, normalment. Sí?
Vinga.
Doncs vinga, anem a parlar ara del Guillermo del Toro una mica per situar-lo i perquè diríem que el nom potser algú d'entrada no li sona, però quan explico una mica la seva biografia, la seva filmografia, potser la cosa quedarà més clara. Pocs directors han creat imatges tan suggerents i espectaculars com ell. Està especialitzat completament en cinema fantàstic, és el seu àmbit. I Guillermo del Toro sempre aconsegueix una ambientació per les seves pel·lícules tan tètrica com impactant. A dia d'avui, a més de dirigir unes quantes pel·lícules, a del Toro encara li queda temps per escriure i per donar suport a nous talents com a productor. Ha escrit un parell de novel·les sobre cinema i, a més, produeix i ha produït talents, a més, de renom també. Ara en parlarem. És amic d'altres dos directors també mexicans, perquè ell és mexicà, que això no ho havia dit encara, i aquests dos amics són Alfonso Cuarón i l'Alejandro González Iñárritu. Tot i així, el cert és que el seu estil personalíssim té poc a veure amb el dels altres dos. Es defineix a si mateix com el friki mexicà. Ell mateix es diu que jo sóc el friki mexicà, perquè els altres fan un cinema potser més a l'ús, més estàndard. I bueno, això fa referència a la seva passió pels còmics des de ben petitet i pel gènere fantàstic. I caldria comparar-lo, en tot cas, si és que s'hagués de comparar amb algú, amb altres directors friquis, sobretot, el que ho és molt també és el Peter Jackson, amb qui comparteix moltes característiques. Per començar, no són simples professionals que adapten obres com El Senyor dels Anells o el còmic Hellboy al cinema, sinó que són apassionats d'aquest material i posen un gran interès a respectar al mil·límetre tots els detalls per no trair l'element original amb el que s'estan basant. No és casualitat que el destí els hagi unit darrerament per adaptar El Hobbit, on Jackson ha dirigit a Del Toro i ha exercit de co-guionista. Les tres, diríem, prequeles del Senyor dels Anells, El Hobbit, totes tres dirigides pel Peter Jackson, el Del Toro ha exercit de co-guionista i alguna feina més. Per tant, finalment això, han coincidit perquè havien de coincidir.
Evidentment.
Va néixer el Guillermo del Toro al 64, a Guadalajara, a Jalisco. La persona més influent de la seva infància, segons ell mateix explica, va ser la seva mare, una persona molt fervorosa catòlicament pel que fa a les creences, i que es va preocupar moltíssim per donar-li una bona educació religiosa. Això explica que a les seves pel·lícules apareguin moltíssims objectes relacionats amb la religió i que, per regla general, sempre es faci referència al catolicisme. Per exemple, l'heroi de la pel·lícula Hellboy és catòlic, tot i que és un dimoni. Des de molt jove, Del Toro era un apassionat dels còmics, el cinema, els mites i els contes populars i els temes foscos relacionats amb el terror i els monstres. Quan tenia només 8 anys, tenia l'habitació plena de monstres de plastilina que ell mateix modelava.
I ho porta a les venes.
Aquests pocs anys, sí, efectivament. Ja escrivia petites obres de terror, obres de teatre que es representaven a l'escola. Vull dir que portava des de ben petit tot això amb vena, com tu molt bé has dit.
Sí.
Quan estudiava a l'Institut de Ciències de la ciutat de Guadalajara, es va adonar que tenia una enorme vocació cinematogràfica i va començar a posar en marxa el rodatge dels seus propis curts en Super 8 mil·límetres. Poc després, va estudiar maquillatge i efectes especials amb Dickie Smith, un legendari creador dels maquillatges de pel·lícules com L'Exorcista, i es va passar 10 anys, el Del Toro, treballant com a supervisor d'efectes especials i va treballar també en la pel·lícula de L'Exorcista. Finalment va fundar la seva pròpia companyia dedicada a aquesta disciplina, li va posar de nom Necronia, a principis dels 80. Quan li van demanar que exercís de tècnic d'efectes especials per a Hora Marcada, una sèrie a l'estil del que seria Les històries per no dormir del Checho Valle Serrador, però en versió mexicana, Del Toro va posar com a condició que li deixessin dirigir algun episodi i finalment es va encarregar de realitzar-ne 3. Des de llavors decideix consagrar la seva vida a la direcció i acaba tirant endavant 2 curts, Doña Lupe i Geometria, que van tenir una certa repercussió internacional. Els nomeno però no els he vist, però entenc que segur que ja contenien tots aquests elements que després van caracteritzar els seus llars. El 1993 és quan posa en marxa el seu primer llarg, Cronos, és el, diríem, el seu debut en, en el llargmetratge,
sí.
I va haver d'hipotecar casa seva. I ell mateix diu, vaig dir a la meva dona que teníem dues opcions, o viure amb sostre i sense pel·lícula, o viure sense sostre però amb pel·lícula. I això ho recorda perquè van ser els seus inicis i va hipotecar la vivenda perquè hi creia molt amb el projecte que, tot i ser la seva pel·lícula primera, ell tenia clar que allò havia de recórrer als cinemes d'arreu del món. I així va ser.
Ah, no va dir, va.
Sí, sí, així va ser. Va obtenir una subvenció de l'Institut Cinematogràfic Mexicà, però aquesta entitat va decidir no finançar del tot el film, ja que era una història gòtica de vampirs i això no els hi acabava de fer el pes diríem, l'Institut, que es dedicava una mica a subvencionar aquests temes. Quan Del Toro va haver acabat la cinta, el van seleccionar al Festival de Cannes, però el seu govern a Mèxic, seguia sense apostar gaire per ell, així que es van negar a pagar-li el bitllet per anar a França i el cine estava a punt de no poder anar-hi. Allà, però, va obtenir el Premi Internacional de la Crítica i va ser el reconeixement que buscava d'alguna manera, uh-huh. I Cannes, el festival nostrat més proper que tenim aquí, doncs el va reconèixer. Aquella pel·lícula estava protagonitzada pel Federico Lupi i el Ron Perlman. Aquest darrer es va convertir en una mena d'actor fetitxe, doncs tornaria a contractar-lo posteriorment en diverses pel·lícules. És un actor amb una cara realment de monstre terrible i és el Hellboy, vaja, bàsicament. Uh-huh. Cronos va cridar tant l'atenció que aviat li van sortir ofertes per treballar a Hollywood. Va debutar al cinema americà de la mà dels germans Harvey i Bob Weinstein, que el van contractar per rodar Mimic, la seva segona pel·lícula, el 1997. La protagonista era la Mira Sorvino, que es dedicava a investigar l'existència d'unes criatures que resulten ser insectes evolucionats després d'uns experiments científics i que viuen als soterranis de la ciutat. Mimic és un...
Una paranoia.
Una paranoia molt gòtica, molt heavy, sí. Cronos no, Cronos es deixa veure. A veure, i Mímic també, però Mímic posa una mica els pèls de punta i el fetge també.
No és apte per a tots els públics.
No,
eh?
No. Doncs a partir d'aquell moment, quan Hollywood li obre les portes, Del Toro pren la decisió d'alternar el cinema de Hollywood amb projectes més personals. Aconsegueix finançament per rodar un d'aquests projectes més personals a Espanya, on la productora del Pedro Almodóvar li va financiar El Espinazo del Diablo, l'any 2001. Un film fallit, malgrat tenir imatges tan brillants com la del nen fantasmagòric, que realment ha entrat dins dels anals i de la història del cinema. Però va ser una pel·lícula que no va acabar de quallar. Tot seguit va tornar als Estats Units i on es va encarregar de la segona part de Blade 2, el 2002, amb un guió de vampirs tan insubstancial com el de la primera part de la saga, però tot i que ell va saber aprofitar-ho i ho va fer molt més interessant perquè li va donar un imaginari particular molt seu. I, per tant, la segona part de Blade, tot i que estem parlant de vampirs, bueno, té el seu segell i es nota que no és una pel·lícula sense més de vampirs. A l'any 2004 fa Hellboy, torna a recórrer aquest actor del que us parlava, el Ron Perlman, per adaptar el mil·límetre al còmic que va crear Mike Mignola. Uh-huh. Després torna a Espanya per rodar el segon film aquí a l'estat espanyol, El laberint del fauno. Aquesta sí que va ser la seva consagració final, això era l'any 2006, i té punts en comú amb l'anterior pel·lícula, amb la que hem parlat abans, El espinazo del diablo, ja que totes dues tenen nens i el teló de fons de la Guerra Civil Espanyola. El cineasta aquí es llueix especialment amb aquesta exploració de les relacions entre fantasia i realitat mitjançant la història d'una nena que es refugia de la seva dura existència al seu propi univers màgic, un univers que ha creat per ella i que està habitat pel màgic, per aquest fauno, al que fa referència al títol. Va obtenir 6 nominacions als Oscars i finalment es van portar 3 estatuetes, millor maquillatge, millor fotografia i millor direcció artística. Aquesta sí que és una gran pel·lícula, és una pel·lícula de monstres, de fantasmes, però en positiu, tot i que evidentment el teló de fons i la Guerra Civil, bueno, ho lliga molt bé, uh-huh. I crea un imaginari, per mi és de les, no diria la millor, però gairebé la millor pel·lícula del Toro, El laberinto del fauno. Del Toro, com he dit, ha padrinat i ha finançat projectes d'altres. Per exemple, va padrinar L'orfenat, del Juan Antonio Bayona. Va publicar la novel·la Nocturna, entre altres. I després, el 2008, va realitzar la segona part de Hellboy. L'exèrcit daurat, es deia ara aquesta segona part. I l'any 2013 va arribar Pacific Rim, considerada com una de les millors pel·lícules del director, ja que va utilitzar una sèrie impressionant d'efectes especials. Té molts efectes especials, i realment entres amb una allau de... no diria que és Matrix, però una cosa similar. La Cumbre Escarlata del 2015 és el seu següent treball. Aquest és un melodrama gòtic, també d'època, i Desaforat, aquí amb fantasmes i ensurts, però molt elegants, és a dir, estan, els ensurts no són com els de... Segurament aquesta pel·lícula que s'estrena també, es restrena aquesta setmana, són ensurts elegants i treballats. Tot i així, és molt desaforat tot, també molt, molt, molt tret de context. I la seva 2017 està molt ben entre una dona i amfibi, perquè bueno, han de fer experiment i no. 4 Oscars de l'Acadèmia, com vaig veure el Festival de Sitges. El vaig conèixer, vaig parlar amb ell i va ser un tio, evidentment. Va arribar al carrer, es va estrenar el... I per aquest 2020 infantil, Depp, que està treballant. Ves a saber, perquè
no,
que no em veus. Doncs bé, com ell mateix bon, i és que la família el que fa és països on va deixar Mèxic, sembla ser que el seu pare el segresta una extorsió enorme, va aconseguir el deixessin pel que he llegit, però perquè hi ha tot. Perquè sembla que al darrere també hi havia el passat amb una tal Lorenza Nut, és a dir, és la cara, i té dues filles. Una des pel tema del cinema, ja fan alguna qüestió de treball tècnic amb ell. El vaig conèixer, aquelles coses que marquen.
Sí, no?
No, que he dirigit, però clar, quan has conegut gent internacional, mirava, doncs això...
Una mica la selecció l'ha d'haver vist pel cinema català.
Previstes, una és un... Noche, un... No ben bé el títol, molta il·lusió és la productora d'estiu 19... Bueno, tothom m'ha dit trencar-se massa el cap, independentment per segon any, perquè ja la va estrenar allà, i com que ens hem de sentir molt ja he arribat amb aquest projecte tan personal i a més tan localista, perquè està ubicat al Carràs, aquesta població concreta dels voltants de Lleida, i explica una història de pagesos molt, molt personal. No l'he vist, però segur que serà un plaer veure-la.
I a banda de, evidentment, suposo que ens aconselles veure aquesta setmana el Carreró de les Ànimes
sí,
Perdudes.
Sí, l'aconsello.
A banda d'aquesta, alguna més, Antonio?
L'aconsello. Scream, no sé si l'he d'aconsellar, perquè a mi em costa molt aquest cinema, però suposo que els amants del gènere, suposo que també, pel que he llegit, bueno, han tornat a la càrrega amb ganes i voluntat, i suposo que no serà un producte buit, sinó que els seguidors, però aquesta jo no la puc recomanar perquè és que no l'he vist ni la veuré. En principi.
O sigui, no entra dintre.
No és que em negui, però sempre hi ha altres propostes que m'atreuen més. Si el Carreró de les Ànimes Perdudes, la podeu veure a Tarragona, al Vendrell, està tots els cinemes, i a més amb molts horaris, i a més versió original, que és interessant veure-la en versió original subtitulada o en versió doblada. Molt recomanable aquesta, perquè sí, perquè agradarà. Agradarà perquè no, ja dic, si no t'agraden els monstres ni els ensurts, aquesta no és això. Si no t'agrada el cinema negre com a tal, aquesta sí que és cinema negre, però amb un toc molt personal d'ell, com he explicat, i és cinema per recomanar.
Molt bé, doncs. Ho deixem aquí per avui?
Com vulguis, si vols. Tens més coses a preguntar, jo estic obert al que vulguis.
Home, que et preguntava aquestes recomanacions, perquè sempre, doncs, expliques...
Sí.
La veritat és que aconselles bones pel·lis, no?
Bueno, aconsello el que hi ha, tant de bo jo pogués tenir els ressorts de poder fer aquelles pel·lícules que a mi m'agradaria i tal, i que poguessin tenir més cinema en català i més cinema del país, però això en aquests moments és complicat. Aviat sabrem la setmana vinent les nominacions dels Gaudí, segurament el divendres vinent parlarem dels Gaudí, perquè ja sabrem ja les nominacions. Segurament aniré a la lectura dels nominats perquè m'han convidat i em fa il·lusió també perquè he de parlar amb el Tono Folguera i tal, i potser sabré de primera mà, al moment que llegeixin les nominacions, quines són les pel·lis nominades.
Tot i que ja vas fer la teva
sí,
travessa, no?
Ja la vaig fer, sí. I no crec que m'equivoqui molt, perquè com més va, més m'afianço amb el que vaig llegint i tal, que anirà per aquí, perquè no hi ha massa més on triar, eh?
No.
No.
Malauradament, doncs, costa molt de fer
costa
cinema,
molt,
no? En general,
molt.
Ja, però en català, doncs, encara més.
Encara més. Costa molt, però bueno. A veure si un dia o altre aconseguim sortir d'aquest maleït pou en el que ens trobem, que la pandèmia, evidentment, ha ajudat també a fer-ho més difícil. Però s'ha d'anar al cinema, eh? S'ha d'anar al cinema.
Evidentment
consumir
que sí.
Cinema ja està bé a les sales, a les plataformes, però hem d'anar al cinema, que el cinema és un gaudi total.
Doncs, Antonio, moltes gràcies per ser
gràcies
amb nosaltres.
A vosaltres.
Fins divendres.
Fins divendres.